benvinguts, mosseguis, en aquest estiu del 2018, avui amb un nou Minuts Mosseguis, el número 39, com va sent ja habitual, darrerament, i amb el seu club de fans darrere, amb Antoni Gimeno, el nostre pilot de capçalera. Avui, dedicat a parlar sobre tecnologia de la navegació en l'aviació. Toni, benvingut a Minuts Mosseguis, mossega la poma de nou.
Molt bon dia, gràcies. Gràcies a tots els oients pel suport i de més. Un petit parèntesi. Vaig sentir el darrer mossega la poma i em vaig posar molt vermell, eh?
Ah,
no,
sí?
No ho feu, això, eh?
És veritat, vas currar-te. Vam fer... Per la gent que escolti el Minuts Mosseguis de forma aïllada, aquest Minuts Mosseguis ve de seguida que vàrem fer el Mossega la Poma Flying Circus amb els dos guanyadors i famílies i l'equip de Mossega la Poma, els que vàrem poder anar, i ens ho vam passar molt bé, però el Toni va estar moltes hores volant. Ja vam decidir que no ho faríem més així, es faria només vol migdia, qui càpiga, i a més que puguis gaudir amb la resta. Bé, avui tenim aquí en Antoni per parlar sobre la història i la tecnologia actual dels sistemes de navegació en l'aviació. Jo he posat un subtítol que són del radiofars no direccionals fins a l'actual GPS i futur. I no sé si això servirà una mica pels oients
per centrar-los. M'has aixafat una mica la guitarra.
Vale, bueno.
Jo volia fer una intro.
Ja sé això. No, doncs tira endavant amb la intro, de cap problema.
Sí, una intro una mica curta, no? Parlant del principi de tot, de quan el... De fet, parlar de la història de la navegació en l'aviació és parlar una mica de la història de la navegació aèria als Estats Units, perquè, com sempre, ells han estat allà tirant i hi ha hagut alguna pinzellada europea, més concretament Alemanya en l'assumpte. Els alemanys, just abans de la Segona Guerra Mundial, estaven molt avançats en certes coses. Afortunadament, i gràcies a qui sigui, va haver-hi cert grup d'alemanys que no van voler fer cas d'aquestes coses, no les van fer servir, perquè si no, poder el domini de l'espai aeri hagués estat una mica diferent. Bé, dit això, jo parlava del 1919, els serveis postals dels Estats Units comencen a veure l'avió com algo molt interessant per moure correu urgent, i el problema que tenen, com sempre, és... la navegació en tot temps. O sigui, el servei postal ha d'estar garantit, faci el temps que faci, no? Aleshores, comencen a pensar-se-les, a veure com ho farem per poder volar de nit i que no es perdin les cartes, ni els pilots ni els avions, naturalment, no? I bueno, això va ser els primers rudiments de la navegació aèria, perquè abans com es navegava? Doncs es navegava a estima, no? Vull dir, amb un bon rellotge i mirant de determinar la posició fent servir estels o el que fos, però clar, si estava núvol no es podien veure els estels, no es podia fer navegació amb sextant i també anant un sol pilot no era pràctic el sistema. Llavors un tio va dir, ah, doncs estupendo, farem una cosa, anirem posant fogueres al llarg d'una ruta, no? I aquí va néixer la primera aerovia del món. Seguint fogueres...
Però tal com dius, si fogueres, si tu vas des de l'aire i clar, al llarg de la costa, com si fossin fars, no?
Sí, sí, de la costa, no, i de l'interior.
I de l'interior, sí, sí.
Això, vull dir, de Nebraska, Chicago, per tots aquests llocs. Un senyor, el Jack Knight, va ser el primer en provar-ho. La idea se li va ocórrer al tinent Donald C. Brunner i van dir, vinga, doncs provem-ho. Van provar i va funcionar. Oh. Llavors van dir, bueno, això de les fogueres està molt bé. Hi havia els especialistes fogarols, diríem, que avui en dia tindrien feina aquí per Sant Joan cada any. I bé, això va ser el principi. Llavors ja van començar a instal·lar coses més avançades, que eren els punts de ruta que consistia en una mena de far elèctric. N'hi havia de molt potents, n'hi havia que arribaven al mig, a les 500.000 candeles de potència. Això és una potència brutal de llum. I llavors hi havia una torre amb la llum aquesta dalt i a baix una caseta i el sostre de la caseta aprofitaven per pintar el nom, l'indicatiu d'aquella estació. Llavors les coses es feien a ojo. De dia miraven el nom de la caseta, de nit veien la llum i anaven de llum a llum i tiro porque me toca. Clar, això era molt rudimentari, a poc va anar avançant i llavors...
Rudimentari, en temps de guerra et poden fotre un despiste i enviar-te a vés a saber on, d'algun lloc.
No,
i...
estem parlant dels Estats Units continentals, eh? Sí, sí, sí. I en temps de pau, a part de que com tots sabem, les dues grans guerres mundials mai han picat el que és el cor dels Estats Units. Aleshores, allí ho teníem més o menys solucionat. Bé, això era volar per referències visuals. Les referències visuals estan molt bé fins que es fot a ploure o fins que hi ha boira i demés, no? Llavors, el problema greu era poder volar l'avió sense referències visuals. Això deriva, té dos derivades. Primer, el control de l'avió en si. Els amics mosseguis que van volar el passat dia 16, ja ho van veure. Volar l'avió, què significa? Doncs significa agafar una referència a l'horitzó i tindre el morro amb una referència o una altra. Si està amb una alçada determinada amb referència a l'horitzó i no es mou d'allà, vol dir que ni puja ni baixa, i si està pla, no està inclinat, no virem. Això vol dir que anem en línia recta mantinguent alçada. I si veiem el morro inclinat, estem virant cap a aquell costat, cap a l'altre costat, si està inclinat a l'altra banda, etc. Això, aquests mosseguis ja ho van experimentar i ho van aprendre molt bé, tot sigui dit de passada. I tal. Però, clar, llavors què passa? Si es fotem a dins d'un núvol, ja no tenim aquesta referència visual, aleshores ens fa falta un aparell que senzillament és un giròscop, és un grup de giròscops que ens donen una representació de lo que és un horitzó artificial. Llavors, nosaltres veiem un tros, la meitat de l'instrument blau, l'altra meitat fosca, pot ser negra o bruna o com sigui. Això vol dir el cel, la terra, l'horitzó. I llavors veiem com això s'inclina, puja i baixa, que seria el mateix horitzó que l'exterior. Vull dir, ens hem de concentrar en allò i ja estem volant a l'avió, però amb referència a un horitzó artificial. Aquí ja podem controlar la màquina. A més, sabem quina velocitat porta per l'anemòmetre, l'alçada per l'altímetre, etc, etc. Una banda ja està solucionada. Ja podem volar a l'avió, ja podem manegar l'avió a dins de l'espai i el temps, no? Ara, què ens falta? Bé, ens falta saber a on estem i en quin moment. En quin moment? Molt fàcil. Amb un rellotge que funcioni bé, ja sabem en quin moment del temps estem. I com estem situats a l'espai? Aquí ve la mare dels ous. Com que no podem veure ni les fogueres ni els fars aquests elèctrics, necessitem una senyal de ràdio. I aquí neix la radionavegació. Gran avanç. El primer sistema de radionavegació era molt rudimentari. Es tractava d'una senyal en forma de creu que transmetia la A en morse per una banda i la N per l'altra. Com sabeu, la A és
punt i ratlla, no?
Punt i ratlla, la N és ratlla i punt. Llavors, quan es sobreposaven aquestes dues senyals, llavors el tio sabia que estava en un quadrant determinat d'aquella radioajuda. Llavors, fent servir tres radioajudes, sabia quin quadrant de cadascun estava i més o menys ja sabia a on era. Magnífic. Però, clar, això no era suficient. Per què? Doncs perquè et donava un bànor en 90 graus, 90 graus i 90 graus. Llavors, això era una mica... Era una mica fotut, no? Llavors,
perquè era poc precís, no?
Era molt poc precís, molt poc precís. Però, bueno, ja servia perquè llavors el que ells feien era dir, bueno, doncs jo em monto a sobre d'un dels quatre braços d'aquesta creu i vaig tirant recte per aquest braç fins que arribo a la creu i allí ja me'n buscaré una altra. I així ho feien. I servia per volar en línia recta i només amb uns rumbs molt determinats.
Sí, perquè t'esperaves trobar el següent radioenllaç arribat al punt on ja no tenies el senyal de l'altre, pràcticament.
Exactament. Llavors, clar, això era una mica problemàtic.
A part de que les condicions de propagació de la ràdio poden variar en funció de determinades circumstàncies.
Sí, però estaven molt a prop unes d'altres. Vull dir...
Sí, com les antenes dels mòbils, per entendre.
Sí. Això funcionava bastant bé. Llavors van dir, bueno, ara buscarem una altra cosa que funcioni una mica millor. Llavors van dir, bueno, com que jo sé, si tu agafes una antena dipolo direccional, o sigui, agafes un dipolo i comptes a ser vertical o fots pla, si gires...
Perdona, pels oients que no ho sàpiguen, un dipolo és com un fil, és una antena que emet normalment per... acostumen a estar atenuades per darrere, però emet en una direcció, o com a mínim per davant i per darrere, o emet per davant, escolta per darrere. En canvi, els laterals, els punts, imagineu-vos un cable, doncs clar, la banda llarga és on emet res, però la banda, diguéssim, on està el punt del cable, no, és sort, no? Això és un dipolo.
Sí, mira, foteu-ho més fàcil. Com si fos un microdireccional.
Exacte.
Llavors, la radioajuda està cridant tot el rato, el seu indicatiu. I llavors, aquest microdireccional va girant i quan detecta el soroll es queda apuntant cap allà. I es fot així, tot tieso, com un gos de caça, apuntant allà. Llavors, ja sabem...
Molt bona la imatge.
A on tenim això? Yeah. Aleshores, sapiguent el rumb que portem, i sapiguent a on està l'estació, ja tenim un P. Un P és la diferència en graus, positiu o negatiu, que hi ha entre la marcació cap a l'estació i el teu rumb. Mm-hmm. Cony, això ja és la bomba. Amb dues marcacions podíem determinar la posició amb bastanta precisió.
Sí, sí, sí.
I, bueno, van anar tirant amb això. Aquestes ajudes eren NDB, Non-Directional Beacon. O sigui, balissa no direccional.
I cada balissa tenia un indicatiu. Per això podies tenir el P1 o el P2, no? Entenc?
Efectivament. Tenien un indicatiu. Encara n'hi ha d'aquestes en servei avui en dia. Encara es fan servir els NDBs, eh? Molt poc, però hi són, existeixen. Estava planificat que desapareguessin de la superfície de la Terra ja fa alguns anys, però, mira, encara hi són. Llavors, això vam veure que, bueno, que sí, que funcionava, però encara no anava bé del tot, i cap allà els anys 40 van començar a desenvolupar una cosa similar, però ja amb VHF, i a més això permetia ja seleccionar uns radials, és a dir, es muntava, era una antena especial, n'hi havia una que rotava sobre d'una altra, llavors segons tu seleccionaves amb un dial un radial, que se'n diu un radial, o sigui, a partir de l'estació hi havia radials fins a 360 graus, no? O sigui, des del 0 fins al 359, llavors tu podies seleccionar i podies, a més, sabia aquesta estació, et deia si estaves anant cap a l'estació o allunyant-te de l'estació i, a més, per quin radial exactament. Llavors ja sabies amb moltíssima més precisió com estaves anant o tornant d'aquesta estació. Llavors, un altre cop, creuant dues marcacions d'aquestes estacions, tenies la teva posició, però amb aquest equip nou, amb VHF, era infinitament més precís. Ja estàvem parlant d'un vano d'un parell de graus, com a molt. O sigui, això ja era la repanotxa. A poc això va anar millorant, els equips, els receptors a bord i els emissors de terra es van anar perfeccionant i llavors va vindre un altre gran avanç.
Perdona, una pregunta parlant així d'història. Aquests sistemes que són de radiotransmissió, tot i que l'espectre radioelèctric està regulat i tu no pots emetre, doncs, per exemple, amb les freqüències on emeten aquestes balisses o aquestes VHF, vestit, sí. Sempre pot estar sotmès a espúries o a interferències. No,
sí, es pot fer, però és molt car fer-ho.
I si et pillen, si ho fas intencionadament, sí, te'n vas a la presó, sí. No?
Bueno, depèn del país. Hi ha països que t'amputarien certes parts del cos. I tal.
Bueno, anècdota a banda. Sí, sí, segueix.
Anècdota. No? Llavors, el VHF en els VOR, que vol dir Very High Frequency Omnidirectional Beacon, o sigui, aquí estem parlant d'un beacon, d'una balissa que és direccional en qualsevol direcció, omnidireccional, i que, a més, és de VHF, això ja és un gran equip, li van afegir una altra cosa que se'n diu DME, Distance Measurement Equipment. Això funciona amb UHF i, a més, les freqüències de UHF ja estan correlacionades amb les de BHF escaients, de manera que quan tu selecciones un BOR, que se'n diu, un BOR, un Very High Frequency Unidirectional Beacon, que tingui associat un DME, un Distance Measurement Equipment, automàticament ja selecciones els dos. I això, el gran avantatge, és que ja no has de fer una interceptació, una intersecció de radials per segmentar, sinó que això et diu, vostè està a tal rumb d'aquesta estació, o sigui, en tal radial d'aquesta estació, i aquesta distància en milles nàutiques. Ostres, això és magnífic! Ja no necessitem dos...
Com sap la distància? Perquè és una resposta que li envien per l'altre canal, no?
Sí, senzillament, el...
Perquè és un radar, o sigui, el radar li respon, o...
No és ben bé un radar. No és ben bé un radar. Senzillament, el DME està emitint senyals, l'avió la rep i llavors, per diferència de temps d'un impuls a l'altre...
Calcula la distància.
Sí.
Vale. Vale, diguéssim que la diferència, la transmissió d'un i l'altre és molt precisa i ell pot fer el càlcul en aquell moment i dir-te, vale, doncs, a part d'això, estàs a tanta distància.
Exactament. Però, clar, imagina't fer això en l'època analògica. Estem parlant dels anys 60. Brutal. Brutal. Això va estar funcionant i va haver-hi un moment que em diu, bueno, ara ja no solament hem de poder volar d'una estació a l'altra, sinó que ens agradaria poder volar en línia recta fent servir aquestes referències lateralment. Llavors és quan van aparèixer els primers navegadors d'àrea, que es diu. I això el que feia era que un petit ordinador sabia, en referència a un bord a on estava, i amb el DME d'aquell, en referència a l'altre on estava, i feia servir un tercer per afinar posició. Llavors, determinava la posició de l'aeronau contínuament, encara que no estigués volant cap capa o des de cap estació. Senzillament estigués volant en línia recta entre diverses estacions. Llavors, aquestes màquines eren i són capaces de crear una mena d'aerovia virtual, diguem-ne, entre dos punts i al llarg del qual no hi ha cap radioestació, sinó que són laterals aquestes radioestacions. I llavors tu vas volant com si hi hagués una radioestació virtual en el lloc on tu vols. Això ja va ser la repanotxa. Mm-hmm. Però, clar, aquest sistema encara era una mica imprecís per aproximacions, o sigui, per aterrar i enlegar-se.
O les alçades i els punts han de ser superprecisos.
No, les alçades sempre anaven per altímetre i encara hi van, encara hi van.
I però el punt on estàs és super, hauria de ser superprecís en el moment de l'aproximació.
Són molt precisos aquests, no ens equivoquéssim pas. Avui en dia tenen una precisió impressionant. Però llavors ja, arrel de la guerra de Vietnam, Estats Units va desenvolupar el sistema GPS.
Un moment, Toni, que hem arribat al punt culminant.
El punt crític.
Anem a fer una pausa per la publicitat i després seguim amb el GPS.
Molt bé. Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs seguim aquí amb Antoni Gimeno. Avui, ja sabeu, aquest Minuts Mosseguis 39 dedicat a la tecnologia de la navegació a l'aviació i estàvem arribant ja al tema dels GPS. Havíem fet una mica d'història, Vinga, GPS, això ha sigut la gran revolució.
La gran revolució. Els GPS es van començar a desenvolupar quan la guerra de Vietnam als Estats Units i anaven funcionant cada vegada millor, però el seu ús estava limitat a l'ús militar. No? Va fer falta la mort de 200 i pico de passatgers d'un vol de Korean Air perquè les autoritats reaccionessin i s'obrís a l'ús de GPS a l'aviació civil. L'any 1983, el 16 de setembre, el president Reagan va dir que per evitar errors de navegació i aquestes coses a partir d'aquell moment, s'obriria el GPS a l'ús civil sense tindre que pagar res per la seva utilització.
Però
això no és ben bé de veritat. O sigui, es paga en certa manera. Igual que quan compres un MacBook Pro, tu no compres només l'ordinador, compres també el software i el servei, etc. Quan compres un GPS...
Es paguen xips d'altres empreses, que, per exemple, en els mòbils, tu pagues xips de Qualcomm perquè són els que tenen la patent de les comunicacions. No? Suposo que hi ha un plus també d'utilització de la recepció del senyal del GPS. A banda de que per l'ús civil no hi ha tanta precisió com per l'ús militar, no?
Sí, avui en dia sí que n'hi ha. O sigui, al principi es va començar fent servir un servei degradat i ara, per determinats procediments, es pot garantir la màxima precisió fins al punt que estem fent servir el GPS per aproximacions de precisió amb molt baixa visibilitat a aeroports on és molt difícil muntar una aproximació ILS, que se'n diu Instrument Landing System convencional. Bé, anant molt de pressa, és això el que ha passat. Soc conscient que els minuts mosseguis són limitats i ho hem comprimit tot moltíssim.
Bueno, però així deixem els oients amb gana, si és que això és premeditat, totalment.
Sí. El Tomàs té l'amabilitat de posar uns enllaços a unes webs. Són totes en anglès, malauradament, però fent servir el Google Translate o algun altre servei de traduccions, amb les oportunes mesures de seguretat, si voleu, com fer servir VPNs interposades perquè Google no sàpiga qui està mirant què i tal, doncs les podeu traduir a qualsevol idioma, suposant que l'anglès s'us resisteixi una miqueta. No són coses molt brillants, vull dir, són webs molt assequibles, molt pel gran públic, inclús en hi ha una que estava... O sigui, que no és, diguem... d'aviació en si, és una web del Flight Simulator, però el Flight Simulator són una gent altament professional i a vegades inclús més professionals que nosaltres mateixos. I les dades que hi ha solen ser molt acurades.
Per als oients, us posarem quatre enllaços. Un al US Centennial of Flight Commission, que suposo que
és boníssima.
És una web del centenari, no? Del...
Sí.
El Flight Simulator Navigation, que acabes de fer esment. A la USAF, el Flight Navigator History Timeline, això suposo que és de la història de la navegació.
Això és un navegant de la USAF, un senyor que era navegant, retirat, i que va posar aquesta... És una web molt, molt senzilla, hipersenzilla, molt kitsch, molt dels primers temps. Però
amb destacats fosforitos, no?
Sí, fosforito i tot això.
I l'últim que m'ha agradat molt que hagis posat és un museu, és el The Airways Museum and Civil Aviation Historical Society, que suposo que és un grup i a més patrocinat, suposo que per l'estat o per la regió. És d'Austràlia.
És bona, o sigui, hi ha bon material pels aerotrastornats, entre cometes. No?
Que tenim uns quants mosseguis que ho són, sí.
Sí, jo mateix, jo soc un aerotrastornat. Vull dir, ja saps que la feina és això i fora la feina,
també.
Más de lo mismo.
Sí, puc donar fe.
Aleshores, doncs, poden disfrutar-hi molt. Vale. I no ens extendim més.
Molt bé. Acabem, si vols, acabem amb dues dades que em vas donar que m'agradaria fer esment. Una, que és la precisió en milles nàutiques de l'actual GPS per ús professional, com és l'ús de l'aviació, que és de 0,003 milles nàutiques, que em va semblar una barbaritat.
Sí, és brutalment precís. Home, et puc explicar com aconseguim aquesta precisió, però després hauria de matar-te.
No, m'estimo més que no.
És broma. La senyal GPS està de per si sola, no és prou bona com per tindre aquesta precisió. I inclús a vegades els mateixos militars introdueixen un error intencional perquè no se'n faci un ús inadequat, no? Però les aerolínies i la gent que el fan servir, hi ha procediments per poder, diguem, rectificar aquest error i fer-la servir per aproximacions. Nosaltres, navegant amb GPS, tenim dos conceptes, que és el RNP, que és Required Navigation Performance, és a dir, el mínim requerit d'exactitud pel moment en què estem volant, el moment i el lloc, vull dir, l'exactitud requerida volant a nivell de creuer a 39.000 peus no és la mateixa que la requerida quan estem amb una aproximació de precisió a prop de terra amb molt poca visibilitat. Llavors, aquest RNP, els nostres ordinadors estan corregint contínuament l'error i saben quin error estan tinguent l'error actual i els comparen. Si l'error actual està per sobre del requerit per la fase de vol, automàticament ens salta una alarma, etc, etc. El requerit, el més petit que hi ha per aproximació és 0,3. I a mi la màquina generalment em diu que estic a 0,03 i eventualment 0,01. Això és la rapanotxa.
Vale, i per tancar la teva intervenció i en relació al tema del GPS, GPS, el Galileo, el Sistema Europeu de Posicionament per Satèl·lit, que ja està operatiu, està en proves i està a punt de no sé si queda un any o dos anys, perquè ja sigui una realitat, diguéssim, comercial.
I sí, tots els GPS, o sigui, la navegació GPS, més que GPS, o sigui, la navegació satèl·lit amb aviació comercial està preparada per funcionar indistintament amb els tres sistemes, el GPS dels Estats Units, el GLONASS dels russos i el Galileu, quan estigui plenament en funcionament, també agafarà informació.
Val a dir que les especificacions de transmissió i especificacions tècniques d'aquest sistema es varen publicar fa molts anys. El que s'ha estat treballant sobretot és amb l'enlairament dels satèl·lits, la posta en òrbita i, diguéssim, els ajustos necessaris per tenir tota la xarxa. Això és una xarxa enorme de molts satèl·lits que cobreixen moltes àrees, i el que s'està fent és acabar de... No sé si queda algun llançament... Crec que estan tots ja operatius.
Sí,
quedava un parell o tres, diguéssim, d'aquests que estan per si un
està
peta, no?
Està funcionant. Vull dir, es fa servir a nivell operacional, s'està fent servir la senyal i encara estem en una fase que la comparem amb les... Bé, bueno, nosaltres no, els ordinadors comparen amb els altres, però vull dir, està operatiu, funciona i funciona molt bé.
Molt bé, Toni, doncs escolta'm, com sempre, molt interessant, molt agraït que hagis estat aquí a Mossega la Poma. No sé si al llarg de l'estiu, perquè tu tens aviat tornes a estar, diguéssim, en fase laboral,
sí.
No sé si tindrem una altra ocasió de fer un Minuts Mosseguis nou, que seria genial, i si ho podem enllestir ho farem, i si no, doncs, de cara a la tornada de vacances, cap al setembre o octubre, segur que tenim un nou Minuts Mosseguis amb tu.
Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres.
Bon estiu i estem en contacte.
Igualment, adéu.
Fins ara. Seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.